però és lleugera, en el sentit de que no atossiga massa, però bueno, està pressionant, no? I ell ha de valorar molt, ha de valorar amb la realitat seva, no? Jo crec que és una pel·lícula molt interessant per valorar i per adonar-te de que l'amor intens és aquell moment, però potser després deriva en una altra cosa. És què vols tenir, no? Quin amor vols conservar en el teu cor, el teu cervell?
Projectes de vida, somnis, que arriben fins on arriben, com ha fet aquesta pel·lícula, Els ponts de Madison. Maria Palacín, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I després de les emocions, acabàvem aquesta primera hora. I ara és el moment de començar aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una. A la una tindrem notícies, després de les notícies els esports amb l'Ivan García, però abans que arribem a tot això, d'aquí una estona, bé, ens arribarà l'Abel, més ben dit, ja ens està arribant, i el moment que el tinguem a punt és el moment que li donem la benvinguda. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan, bon dia i bona hora a tothom i a tota don.
Ah, molt bé, doncs, homes i dones, atents, com us dic sempre, perquè anem a saber doncs, quins seran els temes a tractar al punt de la una.
Titular d'obertura i titular Vinga. Exclusiva en aquests instants, el vídeo de la Festa de la Sal se'n va a Mèxic.
Ai, tan lluny?
Tan lluny se'n va. Se'n va a projectar-se a Mèxic per participar en una mostra sobre patrimoni immaterial. A la festa que es celebra demà hi concorren 15 altres muntatges videogràfics, dels quals el de l'Escala és l'únic representant europeu.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé.
Per tant, en definitiva, què vol dir això?
Què vol dir això?
Difusió d'àmbit internacional i transcontinental per a la Festa de la Sal, que està en un any clau, en un any superestratègic de candidatura per a ser considerat patrimoni immaterial de la UNESCO. Què possibilita participar o que hagi estat acceptat o seleccionat en aquest festival? Sobretot, un reconeixement internacional que se suma al reconeixement que ja té de la Generalitat i a tots els valors que significa la Festa de la Sal. Per tant, un puntet més o un valor afegit més a la candidatura que s'haurà de valorar l'any vinent, 2020. Parlarem de solidaritat a través del Music for Food, del qual en parlàvem detalladament a la tertúlia a la plaça d'ahir. Music for Food, una iniciativa solidària on l'accés a la sala polivalent estarà condicionat a l'aportació d'aliments. Porta 3 quilos d'arròs i tindràs l'entrada per escoltar aquella formació, aquell grup anomenat Davant. Tot el que recull es canalitzarà a través del Servei Municipal de Distribució d'Aliments. Cantades de Nadales. Els alumnes de l'Escola Empúries i de l'Escola L'Escolapi ja les han fet. També hi ha un espectacle avui de l'Institut i la cantada o l'espectacle de Nadal d'aquest vespre de l'Escola Municipal de Música, el Gavià. Per arrodonir-ho, per si no n'hi hagués prou, demà a la tarda, a la Llar dels Jubilats, cantada conjunta de Nadales, del cor de la Llar dels Jubilats Jardí del Pedró i el cor de la Llar de Jubilats de l'Estartit. Nota de successos. Aquesta nit s'han cremat 3 motos al carrer Fortuny, aquí a tocar de la ràdio. Dues d'elles han acabat completament socarrimades i les flames han afectat elements de la façana de dues vivendes.
Déu-n'hi-do.
Sí. Temes de formació. Tornen a l'Escala els cursos de francès. Cursos 100% subvencionats a partir del 13 de gener. Les inscripcions ja són obertes a girona@info.com.
Très bien, très bien.
Qu'est-ce que
c'est le meilleur, le français? Parce que, est-ce qu'il y a ici des personnes que parle avec en anglès, rien. I si se parle le francès tout la vie.
Has de fer servir la francesa.
Bien, bien.
Rien de rien.
Rien.
Je ne te regrette rien.
Rien.
Rien de rien. Esports. Esports.
Sintonia, Joan.
La Guineueta és l'últim rival de l'escala d'aquest 2019. La Guineueta, un equip que fa 7 partits que no perd. Els escalencs volen començar el Nadal amb 16 punts i deixar de trepitjar la plaça de promoció de descens. Més que promoció de descens, la plaça de descens. L'última victòria a casa va ser el 13 d'octubre. Te'n recordes el 13 d'octubre?
Ja ni...
Fa més de 2 mesos, 13 de novembre...
M'he afaitat moltes vegades, el 13 d'octubre.
Jo no. El davanter Jan Valde va fer els 3 gols en aquella ocasió. A veure, Valde...
Valde, guarden per als altres partits,
a
també.
A veure, què hem de fer?
Amb un 1-0 ja haguessin anat bé, aquell partit, i fas els altres
feina,
per guanyar...
La feina que haurien fet amb, si haguessin guardat 2 gols per un altre partit.
No ha d'anar de Valde, les coses.
Sintonia, Joan. Agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral acabaran de completar l'informatiu d'avui. Després hi haurà suplement Zona Mixta amb l'Ivan García parlant-nos de tot allò, tots aquells ítems, tots aquells interessos d'aquest cap de setmana. A nivell esportiu, és clar. Això és el que tenia per dir.
Molt bé. S'ha dit tot, doncs aquell moment que em posa la càpsula a la cafetera, sí. Perquè és aquell moment que ens arriba. Ens arriba el que sempre fem els... I ja és l'última vegada que fem. Ui! Anem a fer aquest cafè amb els veïns per saber doncs, com es viurà l'última jornada, quins partits interessants hi han per l'última jornada d'aquest 2019. Bé, i si ens anem al grup 15, sempre de la tercera catalana, pel que comencem, el líder juga davant del Vila-Sacra per intentar almenys acabar l'any imbatut.
Baixa intensitat, aquest partit.
Sí, ja dic que podia ser campió d'hivern, aquest títol honorífic que es dona, com acaba la primera volta, no sé si queden gaires partits per acabar. Espera, som el... 18, són 3 partits queden, no?
Aquest i 2 més, sí. Són 18 equips, 17 partits a la primera volta. Mm-hmm. Aquest serà el 15, jornada número 15, en queden 2 jornades més per acabar la primera volta.
Exacte. Doncs aquest és estem a la jornada 15, i bé, el Verges juga davant del Cistella.
A Cistella.
6è contra 7è, pot ser un partit bastant interessant.
De xitxa.
De xitxa. El Begú, que era el segon classificat, ho fa al camp del Pals. Mira, quasi un derbi, eh?
Aquests són veïns, hauria de ser, deuen considerar-ho, aquesta gent.
Sí, esclar. Pals, vull dir...
El Bellcaire se'n va jugar a Cadaqués, i de per aquí a la nostra zona també pot ser interessant el Bàsquet de Sant Pere.
Bàsquet de Sant Pere, sí, tot i que... Bé, el Sant Pere s'ha recuperat un xic, perquè havia anat més avall, i el Bàsquet està en una zona mitja, vull dir, allò, zona de ningú, que en diuen. No? Mm-hmm. I, a veure, faltava el Roses... que també està contra el Vilamalla, han dit, sí. Que el, ho té fàcil, el Roses, davant del Vilamalla. En principi, el Vilamalla és un dels equips de zona de descens.
Mira, sí. Bé, en el fons, també una jornada de no pas una gran intensitat, eh?
No. En principi, no hi ha un derbi fort, no hi ha un Torroella-Begú, un Torroella-Portbou, un Portbou-Begú, un Roses-Bisbalenc, unes coses així que afectin aquests primers llocs. Bé, deixem aquesta tercera i ens anem a la quarta. Com acabaran l'any la quarta? Atenció, perquè el líder ho té fàcil. Ho té fàcil perquè crec que juga contra el Sant Miquel, eh?
Ja ho has dit. Vaig sí. A poc a poc, jo.
Sí, el Sant Miquel de Fluvià, Can Giver, vull dir que serà el líder contra el Cué. Uh-huh. L'Albons rebrà
el
Monell. Viladamat descansa, perquè toca el Montràs, que està jubilat. El segon classificat, el Jafre, juga al camp del Flaçà.
Flaçà-Jafre. Demà a les 4.
I tampoc hi ha que hi hagi algun partit així que cridi gaire l'atenció, a part dos de la curiositat aquesta del líder contra el Sant Miquel de Fluvià, que més d'una vegada, no sempre passa, hi han hagut sorpreses. Eh?
Mm-hmm. No seria el primer cop.
Que hi vas molt confiat, i són aquests partits que fan
no,
mal.
El partit s'ha de jugar,
sí.
I no, s'ha de baixar de l'autocar. Mm-hmm. No, això no s'hi val guanyar des de dalt de l'autocar. Mira, m'estava fixant, Joan, amb el, és molt curiosa o molt interessant la web de la Federació Catalana de Futbol, perquè a les pàgines d'agenda hi posa qui arbitra cada partit.
Sí, la tinc aquí davant. Sí.
I per començar, si mai de la vida volguessis ser àrbit de futbol, Joan, sí. En cas que volguessis, amb els cognoms Brugués-Casademont, no penso pas que poguessis ser-ne d'àrbit.
No?
No, no, poca casa. Arbitre, Brugués, Casademont.
No. Hauria de canviar el nom, no?
En canvi, si t'arbitre el senyor Xili Pirea Laurentini...
Ah, molt.
Xili Pirea Laurentini, aquest ho ha de fer bé per nassos, amb aquest nom, no?
I si t'arbitre un Xinxilla, Xinxilla?
Home, aquest clàssic. Passa que deu tenir una edat, perquè Xinxilla... fa cognom de fa un temps.
Sí. Jo el que veig que d'aquest, el Zarco Murillo, aquest sí que fa temps que... I la Moretti Zarco, aquests sí que són noms d'àrbits que ja fa temps que arbitren, eh? O siguin familiars o tot això.
En Zarco Murillo, amb l'experiència que tragina a les seves espatlles, sembla estrany que encara arbitri a quarta catalana. Perquè, coi...
Hi ha àrbits que no els agrada pujar o no volen pujar. O no poden pujar.
Fa uns anys jo pensava, ostres, no sé si hi ha alguna cosa més cruel... pensava fa un temps, i no sé si ha canviat gaire el món, no hi ha cosa més cruel que fer d'àrbitre tercera regional. Pensava jo fa un temps.
Com,
no
la, sé si ara com la tercera regional era la tercera regional.
La tercera regional de fa unes dècades.
Que hi havia alguns àrbits que allà, com que no hi havia guàrdies civils, n'hi havia Mossos, havies de sortir per cames i...
No hi havia Mossos.
Però la Guàrdia Civil, segons a quins camps hi anaven, segons a quins altres, no?
I segons quins dies, segons quins camps i segons quins dies, fins que no arribava la Guàrdia Civil no començava el partit.
També, alguns àrbits no...
Deien, si no hi ha aquí les forces de seguretat, jo no surto al camp, Jo no surto al camp.
Jo recordo un partit aquí a l'Escala, que l'àrbit va sortir escoltat per la Guàrdia Civil, però la Guàrdia Civil, en comptes d'anar directe cap als vestuaris, va anar a fer la volta per la porteria, diguem, d'esquenes als riells. Allà es va posar... Un passadís de gent que van volar tricornis, a l'àrbit no li va passar res. Amb els dos del costat, creu-me que es van arrepentir de no haver agafat la directa. El van anar a fer voltar, perquè, esclar, hi havia un tap en allà que no el deixava entrar, i anem a voltar per darrere. I a voltar per darrere, la gent de
caia.
I els tricornis volaven. Volaven. En
fent. Joan, últim cafè d'any.
Molt bé, sí.
Ja aniré passant, perquè si està bé.
Sí,
està bé.
Sempre va bé, doncs, mira, parlar de què fan els veïns, de quins partits tenen...
Mira, saps que hi ha una cosa bona del que fem, és que en setmanes, com aquestes últimes setmanes que l'Escala no els ha vistes de cap color, ens estalviem d'agafar mal de caps parlant de l'Escala que no se'n surt. Això, que ho assumeixi l'Ivan, que és el responsable d'esports, i nosaltres ens anem a fer vols pels camps, per aquests camps de Déu d'aquí del territori. Un desig per l'any nou, a veure que l'Escala es refagi una mica.
Com a mínim, ostres, almenys no s'hagi de patir, l'objectiu és aguantar la categoria i...
D'acord que no serem uns gallitos.
No.
Mira, això ja t'ho accepto i t'ho compro. Però...
Almenys que no hagin d'estar patint, no?
Acabar l'any trepitjant la zona de descens en pipa.
Sí, i tant en pipa, tot i el bon començament que es va fer. Mm. Es va fer un bon començament que va il·lusionar molt i després no sé si han tocat de peus a terra o aquesta serà la nostra realitat, però em penso que l'Escala té un equip almenys per no haver de patir, per estar una zona mitja amb tranquil·litat.
Això és el que ens venien inicialment, almenys. Que no era pas un equip qualsevol, que ja en principi hauria d'haver garanties per mantenir bé la categoria.
Bueno, aquest és el desig esportiu que tenim, i també dos dels altres esports, tant el bàsquet com el tenis taula, i els altres dos que també tinguin una bona temporada i puguin acabar en bons llocs aquest proper 2020. Llavors és un desig esportiu que tenim, no? Que diguem els nostres equips a dalt de tot, i si alguns poden pujar de categoria encara millor que millor. Molt bé, doncs a veure, ho deixem aquí, aquest últim cafè.
Va, doncs.
Ja guardem la cafetera.
L'endrecem
un xic.
L'endrecem un xic i farem sortir un parell de càrregues sense càpsula
Desembossi.
Que desembossi canyeries.
Sí. Exacte, els toca les canyeries desembossar-les.
Va, que tenim un informatiu, potes en l'aire.
Molt bé, doncs vinga, t'esperem a la una.
Fins a la una, Joan.
El més calent a l'aigüera.
Molt bé, doncs hem fet aquest últim cafè. Tornem a la cafetera, no? La guardarem, però ja el tornarem. Tornarem el mes que ve. Molt bé, anem a la música i aprofitarem, doncs, que teníem avui molts músics, molts gent que es dedica al món de la música, no molts cantants, més ben dit. Bueno, l'Alan Parsons és més músic que pas cantant, però bé, anem i comencem per elles. I començarem per la Meghan Trainor. Hem escoltat el fragment d'aquella cançó que la va donar a conèixer, com és aquest All About the Bass, Meghan Trainor. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working that Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. És Meghan Trainor amb la cançó que la va donar a conèixer. All About the Bass. Cançó que escoltem perquè Meghan Trainor el diumenge farà 26 anys. Molt bé, doncs anem a continuar amb la nostra programació. Queda bé això, programació. No, està bé. I és aquell moment que anem d'excursió. Anem d'excursió amb la proposta que sempre ens porta en Jaume Monés i en Xavi Tió, una proposta setmanal per sortir a caminar, i si fan aquests dies fa bon dies, doncs també. Hi ha gent que té l'oportunitat de fer vacances i altres aprofitar aquest cas de setmana i alguns més endavant per cremar tot el menjar aquests de Nadal, Sant Esteve i altres, doncs també. És una bona proposta, són bones propostes per escoltar. I avui Xavi Tió ens conduirà fins a la balma de les Heures, al Perafita. L'escoltem? Vinga.
Cent Nas, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
I avui la cosa va de balmes. Us ho hem comentat quan parlàvem de Capçanes, ara anem a continuar parlant de balmes i també de senderisme amb el Xavi Tió, però anem cap al nord, anem cap a la comarca d'Osona. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
I anem cap a la comarca d'Osona perquè visitarem la balma de les Heures. I a més també tindrem una referència prehistòrica, en aquest cas. Eh?
Just, sí, perquè s'hi van fer descobriments prehistòrics.
Doncs la balma de les Heures, al municipi de Perafita. Mm-hmm. Per tant, ens anem cap al Lluçanès.
Just. A l'Osona, cap a la subcomarca del Lluçanès.
Aquesta és la proposta que ens fa ara mateix el Xavi Tió. Una proposta que comença, dedueixo, Xavi, al mateix nucli urbà de Perafita, no?
Doncs sí, des de la plaça Major, estem als 755 metres, i enfilem per la mateixa carretera BP4653 per on havíem arribat, cap al nord, un centenar de metres, encara no, per agafar a l'esquerra el camí ral, no deixa de ser un carrer de dintre del poble, que ens porta a passar per un eixample, un barri de cases residencials, i a sortir-ne seguint recte per anar-nos a posar pel costat de la tanca d'una gran finca, que és el castell de Perafita. Li anem a passar poc més endavant, per davant ben bé de l'entrada, senyorial, amb un jardí molt ben cuidat, amb uns avets impressionants.
És d'aquests castells que s'han restaurat, perquè ens entenguem, no?
És un edifici de, seguint uns cànons neomedievals dels finals del segle XIX, un edifici de planta quadrangular amb una gran torre a cada costat, amb els seus merlets a la façana, en fi, fa molt de patxoca de veure'l. I seguint aquesta pista que ens porta a passar per davant d'aquesta finca del castell, s'anem baixant suau cap a la masia de l'Hostal Nou, li passem per davant i ens anem posant després per entre camps de conreu per arribar a una altra masia, que és Can Teulats, actualment és una casa rural. És fàcil que veiem per alguna raconada o altra un bon grup de cabres amb els seus corresponents cabrits. És una espècie de cabra tirant molt als sisars de Pirineu. Des d'aquesta casa de Can Teulats, com dèiem, el camí es va transformant en una pista precària, va pujant suau, ens posem per entre un bosc de roure i d'alzina, bàsicament.
Molt habitual a la comarca del Lluçanès, en general, eh?
Poc més amunt es va transformant en corriol fins que arribem al Mas Pallars, una gran masia que deixem a la nostra esquerra, amb una bassa també força grossa al davant. Després de la casa el que hem de fer és agafar una pista per la dreta i poc més enllà trobem, arran ben bé del camí, com si l'haguessin posat allà expressament, a l'esquerra, plantat un gran menhir, estic parlant gran perquè té uns 2,5 metres d'alt, aproximadament 1 metre d'ample, és bastant rectangular, senyor menhir.
Ben plantofat allà al mig.
Molt ben plantat allà al costat de la pista, i aquest menhir ens serveix de referència perquè just per aquí a l'esquerra ens surt un corriolet molt amagat que puja pel costat del rec del Pallars, per entre també un bosc d'alzines, fins a trobar més amunt una altra pista, anem a desembocar una altra pista, just a prop de la masoveria de les Heures, d'aquesta gran masia que donen nom a tota aquesta zona i entre d'altres doncs, a la Balma, que anirem a veure més endavant. En aquesta pista primer ens l'agafem cap a, com si anéssim cap a les Heures, cap a la masia, la deixem al cap de poquet i anem pràcticament planejant, passem primer per uns altres masos, passem per Roca Tova de baix primer, més endavant Roca Tova de dalt, rètol en aquest mas ens indica Cal Pastor. Poc més endavant d'aquests dos masos trobem a la vora del Mas de la Balma un pal indicador que ens serveix de referència per nosaltres posar-nos cap a l'esquerra i agafar una immensa codina en baixada, i no deixa de ser doncs, la pista que va traspassant tota aquesta gran codina, com dèiem, en baixada, fins a sobre mateix de la Balma de les Heures. Poc abans d'arribar-hi ja s'endevina on està, perquè el nivell del terra ja s'endevina que fa com una gran caiguda que cau per sobre d'aquesta balma. Nosaltres hi arribem, o hi entrem, diguem-ne, per la dreta, pel costat dret, si arriba res. Des de la pista, amb un centenar de metres, ja hi arribem, una balma de grans dimensions, una 80 metres d'amplada, amb el lloc més fons estem parlant de 15 metres de profunditat, 4 metres d'alçada, és una senyora balma, té tot de filtracions del sostre que donen lloc a incipients, petites formacions d'estalactites. Alguna d'aquestes surgències d'aigua es canalitza pel terra d'aquesta gran balma i és situada entre dos estrats de calcàries, on hi ha un estrat de margues més tou, i això és el que s'ha erosionat i el que ha originat la balma. Trobem falguera, trobem una planteta que no és massa habitual, a la falsia o falguerola, es desenvolupa només en llocs de característiques ambientals molt determinades, com pot ser el cas de les humitats d'aquesta balma. I un cop visitada el que fem és tornar fins a la pista que ens hi havia portat i agafem la pista, la continuem cap avall, ens posem paral·lels primer a la carena de la Socarrada, l'anem baixant fins a baix de tot de la Fondalada quan trobem un torrent, la pista fa un gir bastant evident a l'esquerra, traspassem el torrent de Vols no en B alta sinó en B baixa, torrent de Vols. Tota aquesta zona ens hem mogut per entre bosc de pineda, d'alzina, amb algun roure espars, I, traspassat aquest torrent de vols, comencem a pujar de nou fins al capdamunt ben bé del Serrat de les Vaques, a tocar de la Casa Nova del Pallars, una gran masia també reformada i també convertida en segona residència, i d'aquí ja només ens cal seguir una ampla pista molt ben acondicionada, molt amable, que ens retorna al poble, però abans d'arribar-hi, quan travessem el rec del Gorg Negre amb un petit tram costerut, arribem al camí rural que va de Perafita a Lluçà, i d'aquí podrem aprofitar per 300 metres anar a treure el cap a la petita però ben conservada ermita de la Mare Déu del Remei, i d'aquí ja només ens queda un petit trajecte fins a arribar altra vegada a entrar a Perafita i acabar la proposta circular d'avui.
Una ruta que cobreix quina distància?
Doncs estem parlant d'uns 14 quilòmetres, aproximadament.
Desnivell?
375 metres de desnivell.
Molt escàs, pràcticament,
sí,
no?
Sí, no té massa desnivell, i a més, temps. Les petites pujades i baixades són força amables, no hi ha allò pendents massa forts. Uh-huh. La visita, per molt que ens entretinguem a dintre de la Balma, es pot fer unes 4 horetes. I de referència tenim, perquè no està massa ben marcat, però si ens busquem a Viquiloc, a Balma de les Heures, trobarem alguna proposta que la podrem anar resseguint.
Grau de dificultat?
Jo estaria parlant d'un 2 sobre 5, perquè no té massa dificultat si ens busquem aquest track de Viquiloc.
Doncs gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs aquesta era la proposta que ens portava en Xavi Tió en els sendes de Jaume Monés, aquesta Balma de les Heures al Perafita. I continuem aquí al més calent a l'Aigüera, 12:26 minuts, i serà aquell moment que el dediquem a l'agenda d'activitats.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I anem a destacar algunes d'aquestes activitats que es fan ja cap de setmana. Avui, divendres, a les 7 de la tarda, la festa de la plaça Víctor Català, activitat organitzada per la UBET. Al vespre, a les 8, concert de Nadal de l'Escola de Música del Gavià a la sala Polivalent. Per dissabte, demà dissabte, dia 21, concert de Nadales a la sala d'actes del Casal del Jubilat a les 5 de la tarda, amb la coral del Jardí del Padró, i la coral convidada és la coral de l'Estartit. I ja ho anunciàvem i en fèiem i tertúlia amb aquest concert solidari músic For Food amb el grup The Band. Es fa a la sala Polivalent. Aquest concert començarà a 11:15 del vespre, organitzat per la UBET. I diumenge, una nova sessió de Quina, Quina del Ser, que si guanya més que no s'hi perd, a partir de les 6 de la tarda. Bé, doncs aquestes són algunes de les activitats dintre l'agenda d'activitats culturals. I el que farem ara, després de l'agenda, anar a la música, un altre dels protagonistes, Alan Parsons, amb aquest Ace in the Sky, a l'Alan Parsons, que avui fa 71 anys. Un dels seus èxits és aquest que escoltarem. Turn the tables instead. Parsons, amb aquest tema, Ace in the Sky, i abans deia, crec que havia participat a la Marató, d'Ossí. Amb la versió en català d'aquest tema, Seré els teus ulls al camí. Alan Parsons participava aquest any amb aquesta cançó en el disc de la Marató. 12:32 minuts, ja ens queda ara anar al cinema Paradís i després anar ràpidament a fer el sorteig d'aquests 6 números per anar a jugar a la quina del CER. I que ara poden trucar 972-77-10-00 si volen participar. De moment, ens anem al nostre cinema Paradís. Bé, com cada divendres, i avui l'últim divendres del mes, i en Jordi sempre li toca acomiadar, diguem que com acabem, estem així a punt d'anar de vacances, o com acabem temporada, no sé per què en Jordi li toca acomiadar. Bueno, sí que sabem per què, perquè és el divendres. Jordi Orno, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Sempre toca ser el que dius,
sí,
adéu, l'últim.
Sóc l'últim de... el que tanca la paradeta dels sí, col·laboradors, sí, sí. Però també sóc el que quan començo ja me la trobo ben calentona, perquè
exacte,
ja hi han passat tots els de davant.
Mm-hmm. Jordi, doncs abans, perquè ens comentava en Jordi que avui hi ha moltes estrenes, i abans, dues notícies que els comentarem ràpid. Una, que bé, el cinema Las Vegas, que havia tancat, i ara hem vist la notícia que tornava a obrir, el cinema Las Vegas de Figueres.
Sí.
Mira, sembla que s'ha salvat.
Bé, aviam, jo no sé si és que realment el que com jo havia llegit, que es tancava per reformes, és perquè poder sí, hi havia, hi havia alguna anomalia tècnica que, esclar, desconeixem i que va obligar... Perquè tu ja em vas comentar en aquell programa que hi havia hagut algun... sortia algun,
sí, sí,
algun
sí,
escrit amb algun problema que semblava que hi havia... I que inclús algú feia el comentari que com era possible que havien deixat obrir... quan,
que no tenien les llicències, quan, també...
I l'altre, bueno, no fa pas gaire vaig sentir dir que Star Wars reobria el cinema a Las Vegas.
El cinema a Las Vegas, correcte.
I vaig dir, bueno, doncs, així deu ser això, hem tancat les reformes, és una manera subtil o una manera de dir que, caram, hi havia algun defecte que desconeixem i que això és el que al final, doncs, suposo que es deu haver subsanat, perquè...
Bueno, s'ha subsanat... No. Clar, suposo que les coses iran sabent, perquè, esclar, Ventura Pons deixa el cinema a Las Vegas, que era el que el portava, sí, i el agafa una altra empresa. Val. Aquesta empresa ha dit que en principi no obriria totes les sales, si no, no sé si n'obrirà dos, tres, per veure, jo no sé si aquella Ventura Pons, pot ser, no li han sortit els números,
jo m'imagino que... Deixarà de ser del grup Texas i passarà a ser...
Sí, sí, és una altra empresa que ara no recordo el nom, com es diu, el que l'agafarà, i en principi aquesta empresa va molt a poc, de dir, bueno, anem a veure... No tirem totes les naus, les barques al mar, sinó de moment en tirem dues, a veure si naveguen bé, i després ja aniran tirant més.
De fet, si tanqués, si no obrissin la sala 4, tampoc ens perdríem res. Mm-hmm. La veritat és que aquella sala era ben bé un... aprofitar un espai, mm-hmm, que tenien allà per fer... I, però clar, la sala 1 i la 2 i la 3 són prou dignes. Mm. La 1 sobretot, que és l'antiga sala a Las Vegas, i la 2 i la 3 és tota la zona de l'amfiteatre, sí, que les van convertir en dues sales. Per tant, són ara la 4 sí que deixava molt que desitjar, però bueno, era un lloc on segons quin tipus de pel·lícules també podien tenir el seu espai.
Home, va estar bé recuperar-lo, sobretot tenir un cine al centre de Figueres, perquè, esclar, ara el cine de Figueres estan a les afores, i suposo per la gent, allò que... gent que no es pot desplaçar, o gent gran, així que per no agafar el cotxe i anar fins allà i tot això, vull dir, suposo que una gran il·lusió poder tenir un cine dintre de Figueres, perquè és important.
Evidentment.
Perquè estem veient que els cines cada vegada marxen del centre.
Cada vegada s'estan desplaçant més cap a les afores, en aquests centres comercials, sí, i tal. I bé, en el cas de Girona, que l'Albenis el van reconvertir en, sí, multisales i continua estant al centre de Girona, i bueno, doncs Figueres... recuperar Las Vegas va representar recuperar una sala de projeccions al vell mig de la ciutat. Però bé, les coses van com van. Mm. I si tu ara me dius això de que hi ha hagut també canvi amb la propietat,
sí,
poder no eren tantes les reformes que s'havien de fer.
Sí. Ja penso, jo més que va més perquè no li devien sortir els números i devia dir, evita, jo fins aquí he arribat, no vull pas perdre aquí les estaques i aviam si un altre ho pot portar més bé que jo. I també ja la segona que ens va comentar... d'aquest aniversari d'una de les grans pel·lícules de Lo que el viento se llevó, del seu estrena oficial.
Exacte, diguem-ho bé, Gone with the Wind és el títol original, Lo que el viento se llevó, com es va estrenar aquí a Espanya, i Allò que el vent s'endugué quan la va passar a TV3. Mm-hmm. Ho dic perquè m'ho varen fer notar l'altre dia. Mm. I jo, vale, molt bé, doncs...
Hi ha molts títols.
Hi ha molts títols per les pel·lícules, però... Mm-hmm. Però penseu que s'hauria de respectar sempre el títol original de quan es va estrenar. Mm. Ja no parlem del títol original en anglès, perquè llavors ja seria un cavall de batalla inacabable. Mm. Però bé, una de les grans pel·lícules de la història del cinema, estrenada l'any 1939, aquí va arribar força més tard, perquè l'any 39 en aquí aquest país, doncs,
no estava,
la cosa no estava per gaires estrenes cinematogràfiques, però bé, una de les grans superproduccions, la primera pel·lícula en color que va guanyar l'Oscar. Mm-hmm. Fins aleshores totes les pel·lícules havien guanyat l'Oscar en blanc i negre, després se'n van continuar fent en blanc i negre i van continuar guanyant les pel·lícules en blanc i negre, però la primera pel·lícula en color que va guanyar l'Oscar va ser Lo que el viento se llevó. Pel·lícula, ara diguem que l'irlandès és llarga, Lo que el viento se llevó durava 3 hores. Hi havia un acudit molt bo perquè deien que la pel·lícula durava 3 hores 50 i més el nodo Quatre.
Era d'aquelles pel·lícules que... Jo recordo aquí a l'Escala, com feien aquestes pel·lícules tan llargues, com los diez mandamientos i així, doncs que es feia una mitja part.
És que...
Es solia fer una mitja part.
L'altre dia comentàvem el tema de... de fer les pauses a les pel·lícules quan els directors ja creien convenient que es havia de posar un intermedi en a la pel·lícula. N'hi ha molt poques, que s'estrenessin amb la mitja part incorporada, i algunes d'elles la mitja part portava la banda sonora incorporada, amb la qual mentre es feia la mitja part no esperava la cinta de passar per el projector, el que sí que no hi havia era imatge, però sí que hi havia banda sonora. I normalment s'aprofitaven els 10 minuts o 7 o 8 minuts per fer l'intermedi musical que on hi havia la suite de la banda sonora de tota la pel·lícula. I llavors, bueno, tenies mitges parts a La Creuet de Sellebó, tenies mitges parts a Ben-Hur, tenia mitja part als judicis de Nuremberg, tenia mitja part...
Jo només vaig recordar Los Diez Mandamientos.
Els Deu Manaments, és possible que són... Però La Conquista de l'Oeste també tenia
també
mitja
La Conquista
part.
De l'Oeste, sí, senyor.
I,
sí,
o sigui que són pel·lícules d'aquelles que ja s'incorporava la mitja part en l'estructura fílmica. Per tant, era un punt on els responsables ja donaven per entès que en allà hi podia haver-hi una pausa que no trencava la dinàmica ni l'atenció de l'espectador a la pel·lícula. Bé, era una manera de que en l'època en què s'estrenaven, fixeu-vos que tots són pel·lícules d'una època determinada, i que la gent anava al cinema i estava acostumat a anar a veure dues pel·lícules, sí, amb la qual entre una pel·lícula i l'altra tenien el seu moment de... Clar, una pel·lícula tan llarga els hi feien aquesta mitja part i bé, sortien, anaven a...
Esclar, el dia que hi havia pel·lícula llarga només ja en feien una als cinemes,
I no era habitual.
No era habitual.
Era habitual fer-ne dos.
Clar. La segona sempre era la bona, Jordi? La segona sempre era la bona?
Hi havia... El llenguatge cinematogràfic es deia la base i el complement. L'estrena era la base i el complement era una reposició d'alguna que ja es havia fet.
Però, bueno, els cines de poble...
Els cines de poble també, si en feien dues...
Se'n feien dues, però no era pas una... Clar, dues
no,
que...
però una
solia... La segona era la bona.
Exacte, una, però què? Perquè una solia ser més... o més actual o més puntera. Clar, la segona era la bona, perquè sempre es començava per la reposició, perquè la gent que només en volia veure una, durant, perquè eren sessions contínues, amb la qual començaven a les 3 i no acabaven una, sense parar. Llavors, clar, la gent durant la primera pel·lícula, que era la que entraven que era l'època dels acomodadors,
les famoses llinternes dels acomodadors
i tal. Llavors la gent anava entrant durant la primera, veien la segona i llavors, si volien, es quedaven a veure el tros que els hi faltava de la primera o no, o ja se n'anaven.
Per cert, confessa'ns-ho, jo t'he dit que sí, no t'havia il·luminat mai la llanterna de l'acomodador perquè havies fet alguna de grossa o no callaves mai, així?
Mira, jo t'haig de dir que... Des de...
A mi sí, eh?
Sí. Jo des de molt jove vaig tenir la sort d'entrar a treballar al cinema.
Si no vas patir mai la llanterna de l'acomodador?
No. Perquè vaig anar a cabina i no, esclar, ara que hi havia shows un dia... un dia explicaré algunes anècdotes que passaven a les sales del cinema, sobretot en l'època en què hi havia festes d'estudiants, que allò
allò va ser tremendo.
Era tremendo. Però bueno, això serà farina d'un altre paner, no?, que es diu.
Sí, exacte. Molt bé, doncs, Jordi, com dèiem, tenim moltes estrenes que comentar, perquè, esclar, estarem...
Sí,
avui acabem, avui divendres, i ja no tornem fins passat Reis. I anem a saber tot el que podrem veure.
Avui comentarem pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana, que, curiosament, n'hi ha ben poques. Suposo que l'ombra de Star Wars és molt allargada.
Sí.
I comentarem les de Nadal i comentarem les de Cap d'Any.
Perfecte.
Així ja estarem tots servits.
Molt bé.
Mira, avui arriba més de 40 anys després al final d'una de les sagues que quan va començar va crear sensació, la Guerra de les Galàxies, que ha anat derivant i ara és Star Wars. I bé, arriba la novena entrega. Recordem que eren tres trilogies, que es van començar només amb una. Va començar per l'episodi 4, tothom deia que coi passa aquí, que comença una saga de pel·lícules per l'episodi 4, després van retrocedir cap a l'1, i ara, doncs, l'última trilogia que Lucas no volia fer la va agafar Disney, i en J.J. Abrams, en connivència amb Lucasfilms, doncs, han fet aquesta tercera trilogia amb personatges recordant els anteriors i amb nous personatges que representen la nova generació d'aquests herois de Star Wars. Doncs bé, l'ascenso de Skywalker, l'ascens de Skywalker, la pel·lícula també s'estrenarà en català sí, amb algunes sales, doncs és el capítol final d'aquesta saga que alguns com jo té l'edat de la meva filla. O sigui que la meva filla sé l'edat que té per l'edat que té, o al revés, sé l'edat que té Star Wars per l'edat que té la meva filla.
I parlaven avui aquest matí que hi havia cines a Barcelona que estan fent una marató.
La marató.
Estan passant totes,
La marató.
Déu-n'hi-do.
Bé, doncs ja ho sabeu, J.J. Abrams ja és qui tanca aquesta trilogia de Star Wars. No, aquestes tres trilogies de Star Wars, que no vol dir la saga perquè, evidentment, és una mamella que ningú vol deixar de que ragi i que es faran spin-offs...
M'imagino.
Per tant, Star Wars, l'ascens de Skywalker. L'altre títol d'aquesta setmana és Dios mío, pero que te hemos hecho ahora. Recordes que és un èxit del cinema francès, i Dios mío, que te hemos hecho, aquells pares que tenen les filles que no paren de donar-los disgustos a partir dels quan els hi van presentar els nòvios.
Sí, ara, doncs,
això ja s'ha assentat, ja cada una té el seu marit, i tal, però no paren de continuar
els problemes i les coses,
disgustos. Christian Clavier, un dels personatges de comèdia més importants de França, interpreta aquest pare de família que, bueno, és una... Si recordeu
la primera va ser molt divertida.
Doncs, aquí està garantit. Passem ja a la setmana de Nadal. La setmana de Nadal... jo no dic el dia que s'estrenaran les pel·lícules, perquè és, amb aquestes festes que hi ha, tant s'adelanten com se retrasen.
Exacte.
Però, diguem, la setmana de Nadal. La setmana de Nadal arriba Cats. Cats és aquella obra musical que ha estat a Broadway.
Sí.
Doncs bé, ara salta al cinema de la mà de Tom Hooper, un director molt reconegut, i que, doncs, bueno, ens explica la història d'aquest grup de gats que es troba per fer un aconteixement que cada any, doncs, es fa, i que en la pel·lícula, doncs, han fet uns decorats enormes, i els actors, que són gats, cada un el pots identificar perfectament qui és l'actor que l'interpreta, i és clar, els gats, què passa? Que la seva perspectiva del nostre món és molt més gran, perquè estan, doncs, aquí, això, el que hi ha és aquest escenari i aquests decorats que des de vista de gat, doncs, són enormes. Bueno, les cançons, moltes són molt populars, i en fi, és una més d'aquestes versions cinematogràfiques dels grans èxits de Hollywood, de Broadway.
Broadway.
Bé, passem a Mujercitas.
Ah. Hombre, Mujercitas.
Ei, sona aquest títol, també.
I tant, no.
Te sona per la novel·la i te sona per la pel·lícula, que en blanc i negre, en el seu dia...
És que he vist pel·lícula en blanc i negre i una altra versió que va fer...
Sí, sembla que era una versió per televisió.
Per televisió. Els he vist totes dues.
Doncs ara arriba una nova versió d'aquest èxit literari, d'aquesta història, doncs, romàntica, ambientada als Estats Units, en una època en què, doncs, el lluïment històric de l'època, doncs, permet que es faci una producció força acurada. Greta Gerwig és la directora, i bueno, hi tenim les les jovenetes, que ja no ho són tant, però més, de més èxit del moment, com són Saoirse Ronan, Emma Watson, juntament amb en Timothy Chalamet, aquest actor que també ara està molt de moda, i dins del repartiment hi tenim veterans i veteranes, doncs, com la Meryl Streep, en Chris Cooper i la Laura Dern, que també hi posen en paquet.
Bon repertori.
Al repartiment. Animació, espies amb disfressa, espies con disfraz, perquè la pel·lícula s'estrena tant en castellà com en català. És una pel·lícula d'animació sobre el món de l'espionatge internacional, on el protagonista és una mena de James Bond, que en el seu, en la seva feina és de lo millor, de lo millor que hi ha. La pel·lícula ens explica com té un ajudant que li fabrica els artilugis que ell haurà de fer, que va fer servir en les seves missions, i que a partir de que una missió es complica, doncs hauran de col·laborar molt estretament per sortir-se'n. Bueno, llavors, una francesa dirigida per un japonès.
Oh, que bé.
Sí, el Hirokazu Koreeda és un director japonès que és la primera vegada que surt del Japó a fer una pel·lícula i se'n va a França. Mm-hmm. La pel·lícula es titula La Verdad, i la protagonista és una famosa actriu francesa que escriu les seves memòries, i llavors apareix la seva filla amb el seu marit i el nen petit, que la seva filla havia marxat als Estats Units i ara torna, i el retrobament no serà d'allò per tirar coets. El repartiment excepcional: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke i Ludivine Sagnier.
La Catherine Deneuve, ara feia temps
que... La Catherine Deneuve és la que interpreta en aquesta actriu que ara escriu les seves memòries. I passem ja a cap d'any, o sigui, ara parlarem de les primeres pel·lícules que es projectaran a l'any 2020.
Sí, senyor.
Bueno, comencem amb un thriller espanyol, El silencio del pantano, una pel·lícula amb la línia d'aquestes que últimament s'han fet de cinema espanyol, d'investigació i tal, i que molt bon resultat ha estat donant a les taquilles. Bueno, doncs aquí és un thriller que dirigeix Marc Vigil, que poder pel nom no us sonarà res, però si jo us dic que és un dels responsables del Ministerio del Tiempo,
ja... Tot un èxit d'aquesta sèrie.
Exacte, doncs aquest Marc Vigil és un dels responsables d'aquesta sèrie. I és una pel·lícula ambientada a València, i a partir del descobriment d'un cadàver en el riu Túria, doncs surten a la llum tota una sèrie de coses i de problemes que poden afectar a la classe, diguéssim, potentada del país. Terror. El terror també s'encetarà l'any amb una pel·lícula que es diu La Maldición. La Maldición és una franquícia que es diu The Grudge, que l'any 2004 es va estrenar la primera pel·lícula, El Grito, amb Sam Raimi com a productor i director d'alguna de les entregues. Doncs bé, ara es reprèn aquesta franquícia amb La Maldición, i la pel·lícula explica uns fets que passen al mateix temps que ens expliquen els del Grito el 2004. Per tant, és un reinici de la saga. El oficial i l'espia és una pel·lícula dirigida per Roman Polanski, premiada a festivals que Polanski no hi podia anar perquè sabem que està
en cerca i captura.
Bé, és un drama històric que sota la signatura de Roman Polanski ja és un indici de la seva bona qualitat, i que doncs ens parla com a finals del segle XIX hi ha una investigació per averiguar si la condemna d'un oficial jueu de l'exèrcit va ser perquè les proves van estar manipulades. I a partir d'aquí, doncs, és una producció, evidentment, barreja Franco i tal, però la base de la història és francesa. I La gallina turuleca és una pel·lícula d'animació que arriba, doncs, per explicar-nos la història d'aquesta gallina que varen fer famosa los pallassos de la tele. En aquí, al contrari de lo que diu la cançó, en aquí la gallina no pot posar ous, però sí que té l'habilitat d'entendre i parlar amb els humans. Per tant, a partir d'aquí es desenvoluparà la història. I, bueno, si et sembla, podem comentar Torroella, però Torroella no ho comentarem perquè n'hi ha un bon grapat. El que sí que podem dir és els títols i els dies que les fan i, sobretot, que consulteu les cartelleres.
Correcte.
Perquè, esclar, es van alternant. Però, bueno, hi ha títols prou potents com Frozen 2. Frozen 2 la podreu veure un grapat de dies, 22, 23, 26, 28, 29 i 30. Per tant, Le Mans... La mítica pel·lícula.
Bé, com cada divendres, i avui l'últim divendres del mes, i en Jordi...
Els del Grito, el 2004. Per tant, és un reinici de 18, 29 i 30. Per tant, Le Mans, la mítica pel·lícula sobre aquella cursa que va enfrontar Ford i Ferrari, aquesta la podeu veure el 20, 21, 22 i 23. Dios mío, però que t'hemos hecho ahora? L'acabem de comentar com estrena, però... Pues clar, el cinema Montgrí ja l'inclou dins de la programació de festes. La podreu veure el dia de Nadal i Sant Esteve. Sí, una setmana després.
Alguns cines poden encara estar la programant.
Sí, i tant. Bueno, és que, aviam, ara el cinema Montgrí ja projecta moltes pel·lícules que la seva recaptació contribueix a que, com a estrena aquella pel·lícula, tingui... bons saldos. Bé, Espies amb disfressa, una altra pel·lícula que també hem comentat, doncs aquesta ja enceta l'any, l'1, 2, 3 i 4 de gener. Mujercitas, que també l'hem comentat, també estarà dins de la programació del cinema Montgrí el dia 1, 2 i 3. I l'Odissea de los Giles, aquesta ja és una mica més antiga, ja fa setmanes que està en cartellera, aquesta la veureu doncs en Vigílies de Reis, el 4, el 5 i el 6.
Molt bé, doncs Jordi, fins aquí tot el que ha donat de cine avui amb totes aquestes estrenes.
La informació era força extensa.
Sí, perquè ens hem repassat tot el que es pot veure aquestes festes de Nadal. Bé, doncs Jordi, ja arribem al final. Tanquem amb en Jordi aquest 2019 i amb ell tornarem ja, crec que és el dia 10 del mes que ve, del 2020, com dius tu. Doncs Jordi, que passis molt bones festes, una bona entrada d'any, i ens tornem a veure el 2020.
Igualment, a tots els oïdors i a tu, que passeu molt bones festes, que tingueu una molt bona sortida d'any i una millor entrada del nou, i bé, si no hi ha de nou, ens trobarem aquí l'any que ve.
Molt bé, doncs Jordi, gràcies, i l'any que ve.
El més calent a l'aigüera.
Bé, i acabàvem amb en Jordi Horno i ens queden 3 minutets, aquests 3 minuts, per fer ja l'últim sorteig de l'any, sempre amb la sintonia. Bé, i aquest últim sorteig de l'any és aquests 6 cartrons per anar a jugar a la quina del cert, aquesta quina que s'hi guanya més que no s'hi perd. Des d'aquí també, com no, agrair a tots els que durant aquest últim trimestre, des que van començar l'aigüera fins ara, ens han anat acompanyant, com és la loteria, que ja fa un colla d'anys que també cada setmana ens proporciona un dècim per sortejar els oients, el Pizza Pats amb les pizzas i el cert amb els cartrons com cada any. Doncs esperem poder comptar amb ells també per l'any vinent, pel 2020. Tenim tants com 10 participants, amb el número 1 Josep Badosa, amb el número 2 la Montserrat Colomeda, 3 Francesc Allol, Carme Moriscot amb el 4, aquesta ens va dir que ja la quina no, vol dir que si sortís el 4 hauria de tornar a sortejar, la 5 Dolors Llós, el 6 Manolita González, el 7 Pilar Franquesa, el 8 Xicotero, el 9 hi posa aquí Jennifer i el 10 Carme Pallarès. Molt bé, doncs aquests números posats en el nostre generador de números a l'azar, i d'aquí hem de treure un número. Jo, doncs, ja ràpidament clico i el número guanyador és el número 6. 5, perdó, 5, 5, 5, 5. No, el 6 no, el 5. El 5, que és la Dolors Llos, el número 5, Dolors Llos. Ja ho sap, que pot venir aquí a recollir aquests cartrons, tant ara que queda ara de matí com a la tarda, perquè si no ja es queden aquí i ja... després ja hauria de venir ja dilluns per les quines que queden. Res més, doncs. Gràcies a tots aquests que s'han fet companyia. Avui hem fet l'última aigüera d'aquest 2020 i tornem al 2020.